minuts que passen de les 3 de la tarda. Com sabeu, el proper 28 de maig es celebren eleccions municipals i, per tant, també a la capital del país. A Barcelona li toca escollir alcalde o alcaldessa. És per això que des del Mar o Muntanya hem començat a abordar algunes de les qüestions que han estat rellevants els darrers anys per la ciutat, per tal de saber quina és la postura de les diferents candidatures sobre la mobilitat, l'habitatge, el turisme, la neteja, que són les qüestions que precisament més preocupen els barcelonins, segons el darrer baròmetre de l'Ajuntament de la ciutat. I la principal de les qüestions, Barcelona s'allunya o s'aproxima a ser una ciutat per als seus ciutadans? Avui proposem als partits que es presenten a aquestes eleccions municipals i que ens acompanyen parlar sobre una de les qüestions capdals dels darrers anys, l'habitatge. I per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora a Joan Ramon Riera. Ell és regidor d'Infància i Joventut del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i conseller del Districte de les Corts. Joan Ramon, què tal? Molt bona tarda.
Gràcies. Hola, molt bona tarda.
I també Irene Pardo, presidenta de les Noves Generacions del Partit Popular i consellera del Districte de les Corts. Irene, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
La primera pregunta que us vull plantejar per encetar aquest debat, jo ja sé que és molt generalista, la venim fent fa unes quantes setmanes, és si el gran problema de l'habitatge a Barcelona és precisament l'especulació que se'n fa d'aquest habitatge, Irene.
A veure, l'habitatge a Barcelona és un problema molt complex, és a dir, és una ciutat que, doncs, és, al final, què és el que regula l'oferta, els preus del lloguer o els preus de la vivenda, no? És la llei de mercat, oferta-demanda. Vivim en una ciutat que, doncs, té coses molt positives, no? Tenim una ciutat que té moltes oportunitats de feina, d'oci i de més, però, per contra, doncs, és una ciutat molt demandada per aquests motius, no? Molta gent de la província, molta gent de pobles vol anar a les grans ciutats, no? El que estem denominant de que aquelles poblacions més rurals estan desapareixent per anar a les grans ciutats com pot ser Barcelona. Això que implica? Que, a més, Barcelona és una ciutat amb límits, límits de Collserola a la muntanya, límits de mar, és una ciutat que li costa expandir-se perquè té uns límits que no té, per exemple, Madrid capital, no? A més, doncs, té un turisme, és una de les ciutats més visitades del món i d'Europa, doncs això també fa pujar el preu de la vivenda. Però, per contra, també hem vist que hem tingut diverses administracions, diversos governs municipals que no han fet els seus deures, per exemple, en matèria d'habitatge dintre d'aquells sols de l'Ajuntament de Barcelona. Per exemple, falta construcció de vivenda social a Barcelona en zones com, per exemple, la zona franca o la zona de Sant Andreu i eixos com l'eix de Sagrera, doncs hi ha sòl per construir vivenda social. Això faria, doncs, rebaixar o ficar, diguéssim, solució a molts problemes de vivenda, no? A més d'altres qüestions, per exemple, que l'Ajuntament es presentés com a aval o garantia de joves que volen accedir a una vivenda o de famílies que volen accedir a una vivenda, i per contra trobem un ajuntament que es denominava l'ajuntament més social de la història, un govern de Comuns, Partit Socialista, que no ha fet absolutament res, no? Doncs de totes aquelles vivendes que es van prometre a l'inici de la legislatura, doncs s'ha quedat molt lluny aquest govern de socialistes i comuns de fer-ho possible.
Joan.
No, doncs mira, molt ràpid. Jo, si situem el focus al problema, estic d'acord que l'habitatge és el principal problema de la ciutat de Barcelona, i ho situaria en el fet de que n'hi ha poc. N'hi ha poc de públic i n'hi ha poc de privat. I en aquest sentit, la resposta ha de ser polièdrica. Jo voldria començar trencant una llança en favor de les dues administracions que han apostat fort per l'habitatge. En primer lloc, el govern de l'Estat, amb totes les propostes que ha posat sobre la taula, i algunes ja en marxa des de fa mesos, com és el bono d'alquiler joven, no? Amb els 250 euros de suport al lloguer pels menors de 35 anys, això com a exemple de mesura que està ja en vigor i en funcionament des de l'any passat. I l'altre és
que Pedro Sánchez ahir deia que usaria tot el parc d'habitatge de la Sareb,
efectivament,
no?
Efectivament.
Més 46 habitatges més. 46.000, volia dir.
46.000, exacte. I a més, l'Ajuntament de Barcelona, que ha seguit tirant endavant el Pla Municipal de l'Habitatge des del 2015. Sí que m'agradaria subratllar que, per exemple, per posar algunes xifres, el govern municipal de Colau s'han fet tants habitatges com va fer Jordi Hereu en 4 anys. I jo crec que això també s'ha de dir. Vull dir, quan l'alcalde és socialista, escolta, hi ha una acceleració en la promoció d'habitatge públic. I això és una realitat. Què estem posant damunt de la taula? Doncs una solució polièdrica. És a dir, hem de defugir del dogmatisme, hem de defugir de l'enfrontament entre públic-privat, i si el problema de debò és que n'hi ha poc de públic i n'hi ha poc de privat. I hem de ser capaços de promoure habitatge privat, que els promotors també vinguin a fer inversió a Barcelona, però a la seva vegada hem de tenir cura tant bueno, hem de ser capaços d'impulsar un nou pla d'habitatge i impulsar incentius precisament perquè els joves que venen a Barcelona, ja sigui a estudiar, a treballar i tal, es puguin quedar i construir un projecte de vida a Barcelona. I és per això que, per exemple, estem proposant el que en diem el Pla 500, no? Que bàsicament es tracta, en base a la col·laboració público-privada, que els propietaris cedeixin per un període de temps X els seus pisos a l'Ajuntament de Barcelona perquè l'Ajuntament de Barcelona els pugui llogar a preus per sota mercat, i amb ajudes, diguem, fins a 20.000 euros per la rehabilitació del pis, amb 95% de bonificació de l'IBI. És a dir, i assumint el risc de morositat. De manera que el propietari està cobert, i disposarem d'un parc que hem calculat aproximadament doncs, quasi 4.000 habitatges, que 4.000 habitatges vol dir mínim 8.000 persones. Vull dir, vull dir que ens poden permetre 8.000 joves que puguin construir el seu projecte de vida a Barcelona.
Irene, ja que tenim algú del PSC i de l'altra banda algú del Partit Popular, t'ho volia preguntar després, però aprofito l'avinentesa per preguntar-t'ho ara, què n'opines de la proposta de Pedro Sánchez sobre tots aquests habitatges de la Sareb, més aquests 46.000 habitatges que va prometre ahir?
També, doncs, em sembla molt bé si fossin solucions que al final fossin de veritat, no? Primer que arriben aquestes mesures a 40 dies d'unes eleccions municipals i autonòmiques a Espanya. El problema de la vivenda ve de fa molts anys, i ara justament a 40 dies d'unes eleccions doncs, anunciar aquestes coses ens dona la sensació que és més que res una propaganda electoralista, no? Però ens semblaria bé, encara que fos una propaganda electoralista, si de veritat, diguéssim, Pedro Sánchez, quan anuncia les 40.000 vivendes del Sareb que les posa a disposició i tal de la gent, fos de veritat, no? Resulta que al final aquestes 40.000 vivendes que anuncia, de les 50.000 vivendes que anuncia, al final solen queden 9.000. Per què? Perquè d'aquestes 50.000 vivendes que anuncia, 14.000 resulta que ja estan ocupades o en règim de lloguer. Per tant, s'han de treure. Descompte de 50.000, ja menys 14.000. D'aquestes 50.000 menys les 14.000 hem de restar unes altres 15.000, perquè resulta que unes altres 15.000 vivendes ja era un projecte de la Sareb, que això és el Banco Malo, no? Ja estaven en projecte, no construït, en projecte. I després de les 21.000 que queden de totes aquestes restes, hem de descomptar unes altres 12.000, perquè resulta que aquestes 12.000, segons la ministra Calviño, després del Consell de Ministres de l'altre dia, va admetre que falta readequar-les. És a dir, que no pot entrar ningú a viure dintre d'aquestes vivendes. Total, cada 50.000 vivendes ens hem quedat en 9.000 vivendes que són propietat de comunitats autònomes, ajuntaments, i que la majoria d'elles estan a Comunitat Valenciana, Catalunya, i ara no recordo quina comunitat més. Però que al final, perquè ens donin compte, tenim un govern d'Espanya que tan sols anuncia titulars que sembla ser molt bons, però que són enganyifes. És a dir, estan enganyant a la gent. A mi em semblaria molt bé que encara que fos 40.000, encara que estiguin anunciant mesures electoralistes a 40 dies d'unes eleccions, em semblaria molt bé si de veritat fos veritat. Em fastidiaria en el sentit de com a partit polític de, ostres, doncs treuen això, que és tal, però diria, bueno, doncs és bo per la gent, no? Però és que ni això. És que estan mentint. És
jo, Ramon, que deia que no.
No, home,
no és veritat, però clar, és que si reconegut per la ministra.
Si parléssim des de l'autoritat d'haver fet una gran aportació a l'habitatge assequible a les ciutats d'arreu d'Espanya, diria, mira, discutim-ho. Però és que el Partit Popular és el que va eliminar la deducció per tenir el primer habitatge, l'habitatge habitual dels treballadors i les treballadores d'aquest país. ¿Vale? Des de Mariano Rajoy ja no ens podem deduir la hipoteca als treballadors i les treballadores
d'aquest país. Qui està governant Espanya des del
2018?
I per què no ho heu posat quan heu governat?
El Partit Popular. El Partit Popular, l'aportació que ha fet en el mercat de l'habitatge és zero. és zero. I insisteixo, o sigui, ara mateix, amb els 43.000 o 46.000 habitatges de la Sareb, és que sí que és veritat, s'ha anunciat ara, però és que ja tenim 300 habitatges conveniats entre Ajuntament de Barcelona i Sareb. És que això ja està en marxa. És que això ja està funcionant.
Anem aquí, si em permeteu, anem a Barcelona.
I ja tenim acord de llei d'habitatge, que ens ha de permetre mobilitzar molt més habitatge, de, tant públic com privat. I jo insisteixo, jo vull fer una crida a la implicació de la Generalitat de Catalunya a les polítiques d'habitatge, perquè fins ara les estem fent el Govern d'Espanya i l'Ajuntament de Barcelona, amb dos amb participació socialista.
Feu aquesta crida quan aproveu pressupostos a la Generalitat?
No, ja vam firmar ja un conveni amb el Plan 20.000 Viviendes, t'estic parlant de fa un any i mig, vam firmar un conveni Ajuntament de Barcelona amb el Ministeri, on ens feien una aportació de 70 milions d'euros per finançar nou habitatge públic a Barcelona. I això, per exemple, la Generalitat de Catalunya no ho ha fet. No ho ha fet. I això és un crec que, i a més, voldria subratllar-ho, l'habitatge és competència exclusiva de les comunitats autònomes. O sigui, ens estem implicant, i qui hi està compromès i qui hi està implicat és qui no té la competència. Perquè som els que vivim el problema, els ajuntaments, som els que vivim el problema en primera persona.
Joan Ramon, perquè això no és veritat.
Volem,
no volem que, estàs
que els joves marxin. La competència exclusiva
els ajuntaments
és de la Generalitat
de
Catalunya.
Els ajuntaments tenen competència de fer vivendes de protecció
oficial. En gestió de sol.
Bueno.
En gestió de sol.
Bueno, però no podem
però
dir...
nosaltres sempre hem anat més enllà. I més, m'agradaria subratllar-ho, l'Ajuntament de Barcelona ha sigut líder, diguem, en la construcció de noves polítiques d'habitatge. I jo insisteixo, crec que la solució no està, jo dic així, en tirar-se els plats pel cap, si ni està en el dogmatisme liberal ni en el dogmatisme, diguem, d'ultraesquerra, sinó que està en la col·laboració però de tots.
Alguna cosa falla quan els joves, i ja no tan joves, perquè el tema de la vivenda... Perdona,
tu dic que falla el mercat. Falla el mercat.
Bueno, i les administracions també.
No, per exemple, falla el mercat.
Per exemple, per què
falla l'oferta, que no hi ha oferta.
No, exacte. Això és un dels punts del que falla el tema de la vivenda a Barcelona. Però, per estem exemple, per què la limitació dels lloguers, que és algo que l'esquerra, per exemple, sempre anuncia, ha fallat, ja que ha fallat l'administració. Per exemple, en ciutats com Berlín, Londres o París, s'ha vist que això no tan sols beneficia, sinó que fa l'efecte contrari. La limitació de lloguers, què fa? Que molts propietaris de pisos, com li estan limitant els preus de lloguer, tanquin els seus pisos i encara l'oferta es redueixi per aquestes limitacions
no
i aquest intervencionisme dels ajuntaments amb la propietat
no
privada.
Anem precisament a això, si em deixeu, perquè Barcelona sí que és veritat que és el podi de les ciutats amb l'habitatge més car del sud d'Europa, segons el portal immobiliari Idealista, que ha analitzat ciutats com Lisboa, Madrid, Porto, Milà i Roma. Com ho fem per abaratir el cost del metre quadrat a una ciutat com Barcelona? Cal una regulació?
Sí. Sí, i ja la tenim sobre la taula. Ja hi ha un acord per promoure la primera llei d'habitatge a Espanya que preveu un control de preus. I ja està. I, de fet, a Catalunya vam tenir aquella experiència que després va tombar el Constitucional i tenim informes de que ens diuen de que mentre va estar vigent, el preu a Barcelona va baixar, el preu del lloguer. El preu a Barcelona, durant aquells mesos, el preu a Barcelona va baixar. O sigui, tenim una experiència positiva i tenim una proposta de llei ara damunt de la taula, que què és el que preveu? Doncs, ostres, les pujades controlades amb l'IPC fins al 3%. A grosso modo, ho dic així una mica pel boc gros. Però, a la seva vegada, també preveu doncs, bonificacions i incentius precisament en ares de mobilitzar els habitatges buits que hi ha, i ho dic així, no només a Barcelona, sinó arreu del país. Vull dir que hi hagi que els propietaris tinguin un incentiu a llogar. I, escolta, i millor per ells, perquè així també tindran renda. Però aquest és una mica el plantejament que hi ha damunt de la taula, que, a veure, no és, tampoc és turborevolucionari, però sí que és una passa endavant rellevant.
Irene.
Això que diu el Joan Ramon és una mitja veritat, mitja mentira, lo de que quan va estar en vigor aquest tema, les vivendes es van controlar o van a baixar el preu. Les vivendes que
el
van
lloguer a Barcelona.
El lloguer a Barcelona, les vivendes que van baixar al lloguer a Barcelona van ser les vivendes més cares, mentre que les més barates van a pujar-se. És a dir, les més assequibles pel ciutadà, diguéssim, les que el ciutadà de classe mitja, que és la majoria de persones a Barcelona, les vivendes que eren més assequibles per ells van pujar de preu, mentre les més cares, on el ciutadà de classe mitja ja no pot accedir, van baixar tan sols un 5%. Però, diguem, un pis a Pedralbes del lloguer, quanta gent a Barcelona, quin percentatge de gent a Barcelona se'l pot permetre? Doncs, bueno, per molt que baixi un 5%, doncs segurament aquella vivenda segueixi sent inaccessible per la majoria de ciutadans que ja no podien accedir. Mentre que la vivenda més assequible va pujar.
No tenim previst fer polítiques d'habitatge a Pedralbes, precisament.
No parlava tant d'un pis a Pedralbes.
Diu a Pedralbes, diu a l'Eixample, Joan Ramon, és a dir, a Barcelona en general...
A l'Eixample sí. A l'Eixample tenim proposta.
Bueno, perfecte, proposta, però és que heu governat aquesta ciutat durant molts anys. Esteu cogovernant la ciutat. És a dir, el Partit Socialista no és garantia absolutament de res a la ciutat de Barcelona, perquè teniu precisament el bastó de mando juntament amb la senyora Colau a l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, no sou, el Partit Socialista no es pot presentar com a alternativa absolutament de res, perquè heu tingut a la vostra mà temes de seguretat, tema de vivenda. És a dir, esteu governant juntament amb la senyora Colau aquesta ciutat. Si no s'ha fet res més, és perquè el Partit Socialista ha mirat cap a un altre costat. Llavors, i passa el mateix també a Espanya, és a dir, si el problema de la vivenda, i ara el senyor Pedro Sánchez anuncia a 40 dies de les eleccions certes mesures, doncs bueno, no em pot vindre aquí ningú del Partit Socialista parlant-me del senyor Rajoy, que és que el senyor Rajoy sí, també té una data de caducitat. No, perquè quan es governa Espanya també es pot desfer el que ha fet l'anterior, i
és
no
veritat.
Ho heu fet. Llavors, si hi ha tanta crítica el que es vol fer...
I sort que ho vam fer amb la reforma laboral. Sort que ho vam fer amb la reforma laboral.
El 2003, el senyor Pedro Sánchez no ha mogut ni un sol dit. Llavors, no ens podem queixar del que s'ha fet fa 7 anys.
No és cert. Ja tenim el bon alquiler joven. Tenim
el bon alquiler joven, mira, 8 de cada 10 joves no ha aconseguit l'abonament jove.
Una proposta de llei sobre habitatge que no havia passat en 40 anys de democràcia, que preveu un control de preus i que preveu incentius per incorporar pisos privats al mercat de lloguer. Tenim una proposta on assumim el risc des de l'Ajuntament de Barcelona, diguem, assumim el risc de posar més pisos en lloguer, vale? I amb una bonificació sobre el llogater de 500 euros, amb un màxim de 500 euros. És a dir, estem disposats des de l'Ajuntament de Barcelona a intervenir al mercat, perquè l'error està... O sigui, els problemes d'on venen? Doncs del mercat. O sigui, jo quan l'economia de mercat regula béns i serveis, escolta, res a dir. No tinc cap com afegir. Però quan el mercat regula drets, des de lo públic hi hem de dir la nostra. I hem de trobar el punt d'acord entre privat i públic perquè les persones, diguem, amb menor renda puguin viure a Barcelona i no hagin de marxar. Perquè les persones que estan iniciant el seu projecte de vida, joves i que acaben els estudis universitaris, per exemple, doncs puguin seguir vivint a Barcelona perquè tenen ganes de fer-ho.
Ara em deies amb menor renda, jo crec que el problema de tot plegat i que la cosa sigui tan greu rau en que, per exemple, un jove de 37 anys al barri de Gràcia no pot anar a viure sol perquè de mitjana el lloguer val 1.500 euros, per exemple. Parlem de més situacions de Barcelona perquè... Més dades que tenim és que 2 de cada 10 baixos comercials de Barcelona estan ocupats, segons l'empresa Brickbro. A la demarcació de Barcelona hi ha un total de 4.229 locals ocupats, segons aquesta consultora immobiliària. Com abordem l'ocupació?
A veure, em deixes dir una cosa? Primer, em sembla una xifra més alermant que certa.
Ja estem.
Ho hauríem d'estudiar, això, perquè 2 de cada 10 són molts, primera. Segona, abordar l'ocupació, nosaltres som els que hem impulsat, i a més diversos ajuntaments socialistes d'arreu, som els que hem impulsat la modificació del dret civil català per tal de que siguin els ajuntaments els impulsors dels desnonaments, en casos de conflictes veïnals, etc. Perquè moltes vegades han estat els propietaris que no han tingut cura de la seva propietat.
Ui, com?
Això ha passat, i això passa.
O sigui, estem donant la culpa al propietari d'un pis o un local perquè li han ocupat la vivenda? Espera.
Jo no dic això. Jo el que dic és que a vegades els tràmits s'allarguen...
Per culpa de la persona que li han ocupat la vivenda, no?
Perquè el propietari no està sent àgil en l'impuls de les mesures i en l'impuls del desnonament. I això està passant. I més en qüestions... I ha passat, per exemple, jo com a regidor de les Corts ho he viscut i ho estic vivint al carrer Felipe de Paz en un cas concret. Ara, per això et qüestiono la xifra, perquè jo, per exemple, com a regidor de les Corts, tinc un cas d'aquests. Tinc un cas, no en tinc 30. I, en canvi, tinc centenars de locals comercials. al districte de les Corts. Per això t'he qüestionat la xifra, perquè...
No és meva,
Estem en el terreny i xifra, tinc un cas.
D'una consultora immobiliària que es diu Brickbro.
Tinc un cas en què des de l'Ajuntament de Barcelona estem perseguint el propietari per tirar endavant l'acció judicial. Dit això, nosaltres no considerem l'ocupació com una solució habitacional. I aquí segur que coincideixo amb la senyora Pardo.
Sí,
no,
òbviament.
L'ocupació no és una solució habitacional raonable en cap cas.
Està molt bé. El que es refereix al senyor Riera en aquest sentit del local ocupat al carrer Felipe de Paz, aquí al districte de les Corts, és el que passa a vegades en molts pisos on no se sap on està el propietari, on el propietari no denuncia...
Va ser grans bancs, a vegades...
A vegades són grans bancs i tal. El tema de l'ocupació, a vegades...
Que sigui un gran banc no l'eximeix de la seva responsabilitat social vers la seva
però
propietat.
Tots sabem que quan l'ocupació t'afecta directament, la persona que li han ocupat, jo què sé, doncs amb una senyora que s'ha anat de vacances 3 mesos i li han ocupat el pis... Doncs segurament aquesta senyora en temes d'agilitat sigui la més àgil del món. El problema és tant que un banc té un edifici de pisos i no en fa res perquè no li interessi, o més igual els motius que sigui.
I tu ets comprensiva amb això.
No és comprensible, però espera't un moment que acabi. És a dir, el que s'ha de fer en aquests casos, l'ocupació no afecta directament només a la propietària o al propietari del pis, sinó afecta a l'entorn. És a dir, una ocupació afecta no només a la persona, sinó a tot l'entorn, al carrer, a la comunitat de veïns, al que sigui. Per això, des del Partit Popular, proposem que davant d'aquests fets sigui la comunitat de propietaris de l'edifici que es pugui personar de forma directa per denunciar aquests casos. Perquè precisament locals com el del carrer Felipe de Paz, doncs, que molesten els veïns, sigui la pròpia comunitat de veïns davant d'un cas on no se sap qui és el propietari o costa molt saber qui és el propietari, doncs sigui la pròpia comunitat de veïns que davant d'un cas així es pugui personar per al tema del desnonament. Doncs això és el que han de fer els ajuntaments.
Sí, donar ara em fas dubtar, però jo diria que el Partit Popular al Parlament de Catalunya va estar a favor i veu votar a favor, diria, ara em feu dubtar, però això no està passant, que els ajuntaments, això és recent, això encara, o sigui, tot just es va aprovar al Parlament de Catalunya.
Dubte, tampoc en tinc coneixença d'això, però
jo crec que aquí, jo dic així, tampoc no ens hem de barallar sempre, vull dir que aquí amb això podem estar d'acord,
que el tema que no pot ser
la institució com a defensora d'interès general i de la convivència i garant de la convivència. Podem fer-ho junts i des de l'administració podem actuar i instar desnonaments als
jutges. El que no pot ser, que és el que està passant a Barcelona, és que hi hagi, que es miri cap a un altre costat, que tingui més drets aquell que dona una patada a la porta, perquè sembla que aquell que dona una patada a la porta té més drets que el propi propietari d'un pis, que veiem imatges com Can Vies i certes que alteren la convivència a barris, històricament, barris que
has citat, escolta, Can Vies, i d'això...
Bueno, quants anys fa del tema de Can Vies? Quants problemes està donant? Per què no s'ha fet res durant aquests anys? Per què? Escolta, jo crec que em podeu contestar.
Formeu
part del govern municipal.
T'hauria de contestar el senyor Trias, que va ser el que va pactar amb els ocupes, i els vale, pagava el lloguer.
Escoltem una cosa. Porta el Partit Socialista 4 anys en govern.
Sí,
no s'ha fet res. Tenim tot un barri... Sí que és veritat. És a dir, els ocupes segueixen allà i molestant a tots els veïns i moltes incidències. I Barcelona pateix 1.500 ocupacions a l'any. 1.500. Catalunya té 40%...
Permet-me que també posi en dubte aquesta xifra.
Sí, tot amb dubte. Catalunya pateix el 40% de les ocupacions de tot Espanya. I Barcelona és on al final rauen quasi totes les ocupacions de Catalunya. Com pot ser? Algú està fallant. Hi ha un efecte crida de les ocupacions
Insisteixo,
de Barcelona.
Fem una cosa. Fallant, o sigui, algú està fallant. I té raó, la Irene.
L'Ajuntament, el govern... No.
Fem una cosa. Alguna cosa està fallant.
El preu.
Què és el que està fallant? Mira, els hi he preguntat a Joan Ramon Riera, regidor d'Infància i Joventut del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, conseller del Districte de les Corts, i a Irene Pardo, presidenta de les Noves Generacions del Partit Popular i consellera també del Districte de les Corts, si es podien quedar una estona més a xerrar amb aquesta conversa que està resultant molt interessant sobre aquest debat de l'habitatge. Anem a escoltar els serveis informatius d'aquesta casa i de seguida tornem parlant sobre l'habitatge amb ells dos. Va, fins ara. Doncs
Doncs sí, com dèiem, ens acompanyen, ens segueixen acompanyant en aquest debat municipal sobre l'habitatge. Joan Ramon Riera, ell és regidor d'Infància i Joventut del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i conseller del districte de les Corts, i Irene Pardo, president de les Noves Generacions del Partit Popular i consellera del districte de les Corts també a Barcelona. Dèiem que estava molt malament o està en crisi tot el que està relacionat amb l'habitatge en una ciutat com Barcelona. El que no ens posàvem d'acord des dels partits és per què està malament. Joan Ramon, tu deies el mercat.
Sí, jo apuntava al mercat, però ara deixa'm-ho dir. No, tampoc desesperem. O sigui, sabem que el problema principal de la ciutat de Barcelona és l'habitatge, però estem proposant solucions. Hi ha solucions al damunt de la taula i fins i tot, abans ho deia, hi ha solucions en marxa. No? I ara te'n diré una altra. Una de les solucions que hi ha damunt de la taula és la promoció dels 4.500 habitatges pel nou operador metropolità de promoció pública d'habitatge, que és un acord important públic o privat que s'ha impulsat en el marc de l'àrea metropolitana i que permetrà la mobilització d'això de gairebé 5.000 habitatges, dels quals 2.500 són a Barcelona. Clar, i com dèiem abans, vull dir, no hi ha una solució definitiva, no hi ha una solució dogmàtica, però sí que hi ha un jardí de solucions que a poc a poc, allò, 1.000 d'aquí, 1.000 d'allà, 4.000 d'aquí, 4.500 allà, home, doncs, i després més les intervencions que nosaltres puguem impulsar d'acord amb els privats, doncs això ens ha de permetre dues coses. Primera, fer més habitatge, que tots fem més habitatge, públics i privats, tots fem més habitatge a Barcelona, que en fa falta molt, i segona, poder abaratir o intervenir sobre el preu en aquells casos com el que tu deies abans, el gracienc de 37 anys.
Per exemple. De seguida, em quedo amb això, amb l'operador metropolità, perquè em vull parlar de l'àrea metropolitana també, però abans, Irene, tu deies que qui ho està gestionant tot malament és l'Ajuntament.
Bueno, o que no s'està fent absolutament res, és en el sentit de, sí, podem dir que s'està fent moltes promocions d'habitatge social i de més, però, escolta, és que ens hem parat a pensar que un jove, o no tan jove, una família que vulgui accedir a un habitatge social, saps que per comprar o tenir opció a compres en un habitatge social has de fer una reserva del 30% del seu preu? És a dir, aquestes limitacions, per molt que siguin habitatge social, les hem de començar a treure. És a dir, no tant intervencionisme en el sentit de què ha de fer una persona amb el seu habitatge privat, sinó, escolta, des de l'habitatge públic que s'està fent, és a dir, no els hi podem... Una de les grans barreres que tenim els joves, i no tan joves, amb la vivenda, és tot el que te demanen previ accedir a una vivenda. És a dir, amb temes de compra, escolta, qui té a dia d'avui sobre un preu equis de molts zeros darrere, qui té un 30%? Aquest és el problema principal d'una persona que potser té un bon sou a final de mes o pot fer front amb una hipoteca, però no pot fer front amb una entrada inicial que ha de fer per un habitatge, no? O sigui, sigui públic o privat.
No per la borsa de lloguer,
Després, no un tema de lloguer. Aquí anem, Joan Ramon. Jo no sé si has jugat molt a la teva vida, però jo he viscut amb...
Jo soc llogater, jo.
Com a llogater, segurament, quan et ve una persona, segurament has tingut un llistat de persones, perquè a Barcelona la gent que lloga pisos té per al final de decidir-se perquè té una cua de persones. Mm-hmm. És una competència que hi ha.
Llogater vol dir que he vist de lloguer, no que llogo.
Sí,
jo visc de lloguer.
Sí. Doncs no sé quant temps, però jo quan he intentat llogar un pis em demanen l'entrada de no sé què, 2 o 3 mesos de fiança, no sé què, que dius, ostres, m'he de plantar amb 3 o 4.000 euros, per dir alguna cosa, 3 mesos de fiança, més no sé què, més no sé quantos, i dius, mare de Déu, senyor.
Ara parles de lloguer, Irene, i poso una altra problemàtica sobre la taula també.
Que i més a grans ciutats,
quan vols comprar, a més, un pis, has de pagar el 33% d'aquell pis amb uns bancs que no et van retornar res a la crisi del 2018.
Sí, totalment. I, a més, de tots els gastos notarials i tots els gastos de més, que és un 3%, sí, és un 3% addicional de tot allò, no? Si segona vivenda, l'ITP, tal... Mm-hmm. O sigui, són uns gastos molt grans...
I no pots deduir la hipoteca perquè el Rajoy
I Pedro Sánchez tampoc ho ha desfet. Llavors, com unos por otros y demás, y unos y otros por demás, pues ya está, no? Tot per fer. No. Però vull dir, hi ha moltes barreres inicials que potser... ens tindríem que sentar tots a dir, a veure, per accedir a una vivenda, tant de compra com de lloguer, quines barreres es troben les famílies o quines barreres es troba la gent per accedir-hi. Perquè una persona que té una feina estable, que cobra equis a final de mes, no cal que sigui un gran sou, perquè la capacitat d'estalvi a dia d'avui és molt limitada. Tenim una inflació disparada, la cistella de la compra, la llum, el combustible... La capacitat d'estalvi que tenim a dia d'avui és molt limitada. Llavors, si t'estan demanant el 30%, t'estan demanant... No sé, de veritat, és que no es pot accedir a una vivenda per molt que hi hagin uns sous dignes. Les limitacions són inicials. Llavors, escolta, posem-me o estudiem i analitzem aquestes barreres. El que s'ha de fer, llavors, és això. És mesures i polítiques que diguin, doncs, en comptes d'un 30%, a veure si això es pot reduir a la meitat. Doncs segurament...
És que això se sap.
La vivenda...
La barrera està identificada. La barrera...
Doncs perquè no ho feu
és...
res?
No, estem fent... La barrera és el preu.
Res.
La barrera és el preu. I la barrera és la falta d'oferta. Aquestes són les dues principals barreres que tenim d'habitatge. No, és així. La barrera és el preu del lloguer i la barrera és la falta de promoció d'habitatge que, tot i que se'n fa, se n'ha de fer molt més. I amb això estem d'acord, se n'ha de fer molt més.
El Partit Socialista on construiria nosaltres... habitatge a Barcelona?
Home, mira, tenim dos sectors a Barcelona que... permeten créixer i bastant.
A contenidors com fa la Colau no ens envieu, sisplau.
No és el nostre model, no és el nostre model. Jo no responc
als altres.
No, és
que clar, solució a la vivenda, contenidors de mercaderies...
A l'entorn de Besòs, a districte de Sant Andreu, i la Marina del Prat Vermell, a districte de Sants. Són dos espais que permetrien, avui per avui, i ho dic pel bloc gros, gairebé 20.000 habitatges. I nosaltres ens hem proposat promoure aquests habitatges en els propers 8 anys. 10.000 al primer mandat, 16.000 al segon mandat, aproximadament. I aquesta és una de les solucions que són les dues grans peces que avui Barcelona encara té per, diguem, per activar sòl i promoure habitatge de tota mena, públic, privat, tal, no? Però aquests 25.000 que t'he dit serien de promoció pública. Després hi ha tot el privat afegit. I el que hem de fer és agilitzar això, mobilitzar això.
Jo, Ramon, em quedo amb tu perquè abans em parlaves. A banda de tot plegat a una ciutat com Barcelona, cal implementar sí o sí polítiques habitacionals a l'àrea metropolitana? Ho dic perquè abans parlàveu de la gent que ve de rural cap a ciutats com Barcelona, que és molta, però també hi ha molta gent que no veu sostenible viure a una ciutat o una capitalitat com Barcelona, marxa a l'àrea metropolitana, on també s'està encarint el preu, perquè la gent de Barcelona ha de marxar.
Efectivament.
Com ho arreglem, això?
Hi ha una cosa que hem dit, que ha comentat la Irene abans, i és que Collserola i el mar no els canviarem de lloc per fer habitatge. I això és una obvietat, però a partir d'aquesta base és una evidència que la solució a l'habitatge també ha de ser amb mirada metropolitana, no? I durant aquest mandat, doncs, va impulsar l'operador públic metropolità des de la pròpia administració de l'àrea metropolitana, que ens ha de permetre mobilitzar, em sembla que eren 4.500 habitatges, dels quals 2.500 són a la ciutat de Barcelona, no? I la resta, diguem, amb actuació coordinada amb l'operador metropolità, són arreu dels municipis colindants a Barcelona. Jo crec que això és de i això apliquem-ho a l'habitatge, però apliquem-ho també en altres àmbits. Hem de fer passes endavant en la construcció de polítiques públiques metropolitanes. Hem de fer passes endavant en la concertació de polítiques públiques amb Hospitalet, amb Esplugues, amb Cornellà, i bueno, jo que sóc de regidor de les Corts i els tinc de veïns, no? Doncs a vegades te n'adones del mur de vidre que existeix entre els municipis, i és important fer passes endavant, ja no només en habitatge, sinó també en serveis socials, en neteja, en medi ambient, en seguretat, poder concertar polítiques amb els nostres municipis veïns.
Irene, per on passa la solució a l'àrea metropolitana?
Doncs mira, jo precisament sóc candidata a l'alcaldia d'un municipi de l'àrea metropolitana.
Sant Andreu?
Sant Adrià de Besòs.
Sant Adrià de Besòs
és una prolongació al final de la ciutat de Barcelona. Està al mig, entre tres grans ciutats com és Badalona, Santa Coloma i Barcelona, doncs és la germana petita, i té un problema habitacional bastant gran, i el tema dels lloguers, escolta, és que també estan quasi a la part que Barcelona ciutat, és a dir, mirem els lloguers i 100 euros amunt, 100 euros a baix, diguéssim, no del barri, com abans hem dit, potser de Pedralbes, però sí de barris de Barcelona, estan al mateix nivell. I, de fet, amb uns serveis pitjors, amb uns serveis de connexions o uns serveis de transport més limitats que la ciutat de Barcelona, amb unes opcions en tots els àmbits més limitades, però amb preus de lloguer que estan ja equiparats amb molts preus de lloguer o preus de compra equiparats amb molts barris de Barcelona. És un problema, però és que el Joan Ramon estava aquí donant unes dades que a mi m'espanten, és a dir, l'operador públic metropolità que posa en marxa 4.500 vivendes, de les quals 2.500 són de Barcelona, és a dir, per l'àrea metropolitana en queden 2.000. Això és irrisori. Això és irrisori. Aquestes dades són irrisòries. Això no soluciona el problema. Això no soluciona...
Això és una part de la solució del problema.
Jo no, insisteixo. No, això, sí, és a dir, estem parlant de l'àrea metropolitana de quasi...
El volum de gent... La solució del problema és la visió integral de totes aquestes
la visió polítiques. No, però és que no doneu una visió integral, és a dir, no fem parxes en tot el que anuncieu, són parxes, són titulars. Però al final jo el que a mi em falta és una estratègia o un pla d'actuació en vivenda d'una sèrie, com un decàleg, no?, de... unes mesures que vagin totes connectades, que no sols siguin de Barcelona ciutat, perquè tot afecta, però és que l'àrea metropolitana de Barcelona té més de 3 milions d'habitants comptant el milió i mig de Barcelona. És a dir, això queda molt bé, el titular que ara venen aquí a dir operador públic metropolità.
Sí, és fantàstic.
Qualsevol persona que senti això es pensaran que estan fent, no sé, aquí malabars amb temes de vivenda. Això és irrisori.
Però què
són titulars.
Estàs proposant a nivell metropolità? No, estic, estàs criticant la mesura, l'única mesura que funciona i que ha engegat...
Està funcionant de què, Joan Ramon?
Està funcionant i ja estan treballant.
Quines dades?
Te les buscarem, si vols,
No, te les buscarem, no.
Però ja t'he dit...
S'ha de venir leído, és a dir...
Ho tenim tot i està funcionant.
No està funcionant perquè en el moment que no tenim les dades de que el lloguer ha baixat, de que les persones poden accedir a la vivenda, no està funcionant.
I busqueu subterfugis per negar l'evidència. I és que el problema està en el preu.
El problema està en el preu. Les ocupacions també del problema al preu? Les ocupacions que s'està patint a Barcelona només són per culpa del preu? O és per un modus vivendi que a sobre s'ha accelerat des de l'administració pel llenguatge que s'utilitza?
Si fóssim una mica més inclusius com a societat, si fóssim capaços de crear oportunitats i d'inserir millor, segurament les ocupacions no serien...
Els ocupats de Felipe de Paz és per culpa del preu o perquè són gent que aquest és el modus de vivendi?
És que això és el que us agrada. Us encanta posar damunt de la taula la marginalitat per crear l'odi en la societat.
No.
Per dir, no, la culpa és del pobre. Escolta, però no és així. No, la culpa de l'habitatge no és del pobre.
Però saps qui ha de posar solució? No la persona que...
Nosaltres ho farem.
Sinó l'administració, serveis socials. El que no es pot traslladar és a la gent un problema social. Jo, perquè tingui un pis...
Però si ets tu qui li vols traslladar el problema a les comunitats de veïns. Jo he dit que havia de ser l'Ajuntament. És l'Ajuntament que ha d'instar. És l'interès públic. I tu has dit, no, les comunitats de veïns que instin el...
Les meves paraules,
No és manipulació. Anem a 5 minuts enrere a la conversa.
Sí.
I jo he dit, els ajuntaments han de poder instar el desnonament. I tu has dit, no, que siguin les comunitats de veïns.
No.
El marrón per a les comunitats de veïns.
A més, de l'Ajuntament...
Jo, defenso l'interès general i defenso Ramon, també l'interès de les comunitats de veïns.
Si per demanar cita prèvia a l'Ajuntament et donen el mes següent, jo el que estic dient és agilitzar.
Això
és a dir,
és veritat,
tant Ajuntament com comunitat de veïns. No he dit no l'Ajuntament, he dit tant Ajuntament com comunitat de veïns pel tema de l'agilització. I el tema de que una persona... que és un percentatge del tema de les ocupacions, no? És un percentatge molt minoritari, les persones que ocupen perquè no poden arribar a final de mes, és un problema que des de serveis socials de l'Ajuntament s'han d'encarregar. No s'ha d'encarregar la persona ni una comunitat de veïns.
No és un problema de l'habitatge.
Jo ja sabeu que us deixo intervenir com vulgueu, de veritat. L'únic que sí que us demano és que no em parleu a la vegada.
Perdó.
Perquè això és ràdio i a vegades no s'entén des de casa. Ara que em parlàveu de comunitats de veïns i de desnonament, com sabran els oients i els regidors que avui ens acompanyen, ja fa temps que els veïns de la Casa Ursola, un edifici modernista de l'Eixample, reivindiquen que se'ls està fent fora per part de Liones Inversiones, nova propietària de l'edifici, i que, doncs bé, s'ha quedat aquest edifici, vol fer-ne vivenda turística, que és el que parlava abans la Irene, i els veïns no tenen un altre remei, de moment, que anar marxant, tot plegat que estan vies judicials, eh?
Sí.
Per on ha de passar la solució, per exemple, d'un cas com la Casa Ursola?
Per on ha de passar la solució? A veure, el cas de la Casa Ursola, jo l'he seguit una mica...
Joan Ramon,
una mica de lluny,
ja que el PSC ha governat aquests darrers anys, t'ho pregunto diferent, no hagués estat una solució, per exemple, que l'Ajuntament s'hagués quedat amb la Casa Ursola? En comptes d'aquest fons d'inversions?
Hagués pogut ser una solució, sí. Sí, tens raó. I l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Regidoria d'Habitatge no ho va fer. És cert. Sí.
I hasta aquí puede leer,
eh? No, no, a veure, tu m'has preguntat, jo et contesto. Però jo crec que la reflexió va una mica més enllà. L'Ajuntament ha de comprar totes les finques que, diguem, que es veuen amenaçades per la compra d'un gran fons d'inversió? Home, jo penso que no. Jo penso que no. L'Ajuntament hagués pogut reaccionar segurament millor amb el cas d'aquesta finca del carrer Consell de Cent? Doncs segur que sí. I això és de les coses que jo li he posat damunt de la taula i exigeixo i exigiré en el meu regidor d'habitatge que correspongui, que en el cas que ens ocupa és a Barcelona en Comú. Perquè, escolta, jo he governat molts anys amb Barcelona en Comú, bastants anys, 3 anys concretament, i, a veure, si són partits diferents és perquè també tenim plantejaments diferents. I, sincerament, vull dir, jo crec, i jo com a regidor de l'Ajuntament, vull dir, ho he dit públicament i ho torno a dir a la ràdio, de dir, escolta, a mi la Superilla em preocupa. Em preocupa. Ui. Perquè gentrifica.
Ara en parlarem de Superilles abans, Irene.
Perquè però... gentrifica, i això ho sabíem. És que no em puc creure que això, diguem, des del meu soci de govern, no ho sabés. I tot i això, ho van decidir tirar-ho endavant. Per mil raons. Segurament totes molt legítimes. Totes molt legítimes. Però, clar, això nosaltres hem plantejat els nostres dubtes. Hem plantejat els nostres dubtes. I de cara al futur en farem una bona reflexió i una reflexió participada amb els veïns.
Deia, ara en parlarem, eh?
Perquè jo insisteixo, el dogmatisme és molt, molt mal conseller en política pública.
Irene, qüestions com la de la Casa Ursola.
Doncs mira, la veritat no tinc res a dir. Estic d'acord amb el que ha dit el senyor Riera, eh? És a dir, una solució passava per això, està en desacord, no li puc retreure res perquè, de fet, és que és així, no podia ser de cap altra manera. I també té raó que l'Ajuntament, a vegades, és a dir, davant de fets com aquests, no pot estar quedant-se amb tots els edificis, és a dir, podria aquí jo ara fer també populisme i dir no, sí, tots, no. Doncs no, l'Ajuntament no pot fer càrrec absolutament de tot el que passa en aquest sentit, però sí que es pot fer càrrec del que passi amb aquelles persones, no? És a dir, doncs buscar una solució per a aquelles persones que doncs han vist que per les rendes antigues i de més ha vingut un fons brut i han de marxar de casa seva, doncs ja que tenim aquest perfil social, no? Doncs a veure què passa, estudiar la situació de cada família que hi viu allà i des de l'Ajuntament, serveis socials o les regidories que tinguin que intervindre en aquest sentit, doncs donar una espècie de solució o ajudant aquestes famílies a l'hora de doncs, deixar aquestes vivendes perquè és que no hi ha una altra solució. No, l'Ajuntament ja no pot fer res més en aquest sentit.
Ens queden res, 6 minutets, per tant sí que us demano brevetat, tot i que sé el meló que enceto, eh? Ara en Joan Ramon en parlava. Una part de la crítica a les famoses Superilles, tot i no parlar avui de mobilitat, és precisament això, que encareixen el lloguer de tota la zona. Irene.
Doncs sí, doncs a tothom ens agrada tindre una vivenda on es especifiquin els carrers, on siguin patronalitzades, on sigui doncs, una zona de pas de vianants, doncs tot això doncs, fa que sigui una zona més agradable, doncs que el preu de la vivenda pugi, i a més, doncs, abans ho estàvem parlant fora de micròfonos, no? Estàvem puntualitzant una mica sobre aquest tema. Això ha fet que hi hagi molta desigualtat en zones de Barcelona, no? El tema ara de la Superilla a l'Eixample, el tema en el seu dia quan es va iniciar la Superilla al Poblenou, no? I després ha tingut conseqüències per mi i pel nostre partit, pel Partit Popular, greus. El tema de les Superilles que es van iniciar el seu dia, per exemple, la Superilla de Poblenou, ha fet que barris que estaven en desenvolupament com en aquella zona s'hagin endarrerit, és a dir, un barri que encara no estava desenvolupat al 100%, les Superilles i les Superilles mal plantejades, mal fetes, han fet que barris com el Poblenou, certes zones hagin quedat en vies de desenvolupament, que s'hagi quedat, doncs, tu vas i hi ha zones que, per culpa d'aquesta Superilla, està desengelat. És a dir, se l'han carregat comercialment, també. I després s'ha d'estudiar bé on fas una Superilla. Jo tinc amics que tenen doncs, un taller mecànic i de més, i els han plantat una Superilla al Poblenou. Els han fet que tanquin la persiana, perquè al final aquests negocis han tingut que marxar d'aquells puestos. Barcelona, tots estem d'acord que hem de fer una ciutat més sostenible, més verda, que estem en un moment de canvi climàtic, ho estem veient, però les coses s'han de fer pausades, analitzades, i el millor, el que no pot ser és que jo vagui cap aquí un quilòmetre i hagi trigat més de 10 minuts, és a dir, no podem congestionar els barris ni la ciutat. Barcelona és una ciutat metropolitana on venen milers d'estudiants a estudiar, per exemple, a la ciutat de Barcelona, i moltíssima gent que no és de Barcelona, per exemple, a treballar a Barcelona. Que tots volem anar amb bicicleta i patinet, per suposat que es pot. No, hem de fer una ciutat on tant la bicicleta, el patinet, on els vianants, tant de la mà del cotxe, sempre i quan promovent el transport públic, doncs sigui aquesta ciutat que, del futur que tots volem, més verda i més sostenible, no? Però amb cap, aquestes superilles el que han fet és, vale, molt bé, Consell de Cent, la superilla ja no poden passar els cotxes, i a més congestionem tot el que és tot el que està al marge d'aquesta superilla, no? A més que estaran molt contents els veïns que els hi toqui a certes zones, no tant els comerciants, però a la vegada fastidiem amb uns altres carrers, doncs, que assumeixen el trànsit que hem tret d'aquestes altres zones, no? I ja dic, no és anar en contra de ni ser negacionistes amb les ciutats que hem de fer i transformar cap al futur, Es tracta de fer les coses ben fetes, i amb el tema de les superilles, que és on ha anat la major part del pressupost d'aquest ajuntament, s'ha fet malament. I a veure això, qui ho desfà? Perquè al final no deixen de ser diners públics del ciutadà, que no podem estar jugant al govern que entra, desfà l'anterior per tornar a fer unes altres coses, no? A veure com es soluciona a partir del 28 de maig, a veure quin govern queda.
Ho porto cap al món de l'habitatge de nou, Joan Ramon, perquè jo he de reconèixer que no em posiciono, només dic que tinc un dubte respecte a les superilles, que és veritat, no cal ser cap llumanera per saber que les superilles incrementen el preu de la zona, però també és veritat que em plantejo, i per abaratir lo, que cal fer, posant 5 carrils bus al carrer Consell de Cent, per exemple? Clar.
No. Mira, jo, a veure, des del grup socialista, una de les preocupacions que ens preocupa i ens ocupa és la desigualtat. La desigualtat que vivim en la ciutat i que en els últims anys, jo crec que fins i tot en alguns camps s'ha incrementat, no? I crec que les polítiques públiques han de ser igualadores, no desigualadores, no? I en aquest sentit, per això nosaltres hem plantejat dubtes sobre la superilla, perquè és una obvietat el que tu has dit. Vull dir, és que no cal ser sociòleg per adonar-nos-en. Vull dir, i hem de ser capaços de poder concertar una mica més o millor. Jo dic així, l'urbanisme amb l'arquitectura, vale? L'espai públic amb l'espai privat. I això és possible fer-ho, amb propostes de millora de l'espai públic, però que sigui igualador. Una de les coses que nosaltres portem en programa electoral és la convocatòria d'un concurs de la nova secció Eixample. Si ens situem ara en l'Eixample, de dir, volem dissenyar el nou carrer Eixample. Vale? Venim d'un històric tradicional que era els 10 metres de calçada central i 5 i 5, i 5 metres de vorera i 5 metres de vorera, que aquí vull subratllar que les voreres han de ser pel vianant, i només pel vianant, no patinets, tot això d'anar en calçada o carrer bici. Vale? Hem de ser capaços de dissenyar el nou carrer de l'Eixample i llavors implementar-lo a tot arreu. De manera que tot sigui, diguem, de que sigui un element igualador, l'espai públic, per tothom. Perquè ara, i no sé si ens estan sentint veïns al carrer València, espero que sí, o veïns al carrer Viladomat, però entenc el seu enfado davant de la pacificació dels altres carrers. Perquè, clar, tot el trànsit de Consell de Cent ara està concentrat al carrer València. Doncs, escolta, hem de ser capaços de pensar en la nova secció Eixample que doni resposta a les necessitats de mobilitat que apuntava la Irene, i a la vegada que doni resposta als reptes climàtics, a l'illa de calor, que ens afecten d'una forma molt directa. I et posaré dos exemples, dos possibles solucions. Pues, escolta, una possible solució, tornar a posar en valor la urbanització de jardins d'interior d'illa. Tornar a posar en valor i fomentar i cultivar més, diguem, l'arbrat lineal, que és un dels grans actius de la ciutat de Barcelona.
I que s'ha carregat aquest ajuntament, per cert.
I que si, per exemple, vas a Brussel·les, i els carrers de Brussel·les no tenen arbrat lineal en molts carrers, no? I aquí tens tots els carrers a l'Eixample amb arbrat lineal, no? I això són coses que s'han de repensar, actualitzar i extendre a tots els carrers de Barcelona, també el carrer València i el carrer Viladomat.
Deixes fer cunyeta de tot plegat?
Digues.
Si em deixeu fer cunyeta de tot plegat, diré que no sé qui governarà l'Ajuntament de Barcelona, però sisplau, si han de posar més arbres, que no siguin plataners.
Els al·lèrgics, pateixen.
Us he dit a 4:45. Bé, 4:45.
4:45.
Per tant, Joan Ramon Riera, regidor d'Infància i Joventut del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i conseller del Districte de les Corts, i Nene Pardo, presidenta de les Noves Generacions del Partit Popular a Catalunya, consellera de Districte de les Corts i alcaldable de Sant Adrià. Moltíssimes gràcies a tots dos, que vagi molt bé, de veritat.
Gràcies a vosaltres.